Justament ara, quan parlàvem de la qüestió aquesta de millorar la qualitat, sortia el tema de la diversitat cultural. I l'últim eix d'aquests quatre, com de balanç, abans de passar a les jornades del dia 24...
No, abans passarem per Sarkozy, que ens lligarà, moltíssim.
Com per al·lusions, diríem, no? Encara que no estigui aquí. Justament era, com deia, aquesta qüestió de la identitat cultural i personal, no? I el model de ciutadania. Aquest és un altre tema que preocupa, en un, com heu dit, en un país sense estat com és Catalunya, i en un moment en què aquestes qüestions generen debat, no? Acabem de passar un dia festiu que per algunes persones té una significació, per a nosaltres una altra molt diferent. Bueno, també m'agradaria que féssiu una pinzellada d'aquesta qüestió, no? Com fem compatible aquesta idea d'identitat cultural amb un model ampli de ciutadania global, si és que es podria definir així?
S'ho estan pensant, tant l'Enric...
No, està molt bé que s'ho estan pensant, perquè justament és així, és a dir, que és molt difícil que nosaltres poguéssim tenir una resposta molt concreta. A vegades es parla i s'utilitza molt parauletes que ara entraríem en una disquisició gairebé tècnica que avorriria tothom, no? Que és multiculturalitat, interculturalitat, pluriculturalitat, etc. No? Nosaltres apostem, si hem de donar alguna parauleta, per això que en diem un model cultural intercultural. És a dir, cultural ratlleta intercultural. Què volem dir amb això? Doncs que la interculturalitat la prenem com a interacció. Creiem que la interacció és positiva, però que la interacció no vol dir necessàriament fusió, com hi ha alguns teòrics de la interculturalitat que arriben a això, no? I, a més, ser molt conscients que les cultures no interaccionen en pla d'igualtat, com no ho fem tampoc les persones entre nosaltres. Nosaltres no tenim relacions absolutament simètriques quan ens relacionem. Tenim relacions de poder diferents, fins i tot amb la parella, amb els fills, etc. No tots estem en la mateixa posició. Suposar que dues cultures es troben i que estan en igualtat de condicions, i a partir d'aquí hi ha un intercanvi i s'enriqueixen mútuament en un percentatge igual, és somiar una realitat que no existeix enlloc. És a dir, no hi ha cap país que tingui un model de gestió de la diversitat cultural que es pugui dir intercultural. Sí que poden haver-hi espais que poden provar aquest model, entre ells les escoles. Per exemple, un pati d'una escola que té diversitat cultural, si observem els nens espontàniament com juguen, sobretot els petits, ens acostaria molt a aquest ideal intercultural que definim. Quan intervenim molt els adults, aquest ideal ja se'n va. Per què diem cultural nosaltres abans d'intercultural? Perquè creiem que ningú està en una situació de poder rebre i donar qüestions valuoses a nivell cultural si no assumeix primer una cultura. I, per tant, no sap qui és primer. Només assumint una realitat cultural pròpia i defensant allò que val la pena d'aquesta cultura, podrà entrar en intercanvis i en bescanvis amb altres realitats culturals. Pensar que des del no-res un arriba en aquesta universalitat o aquest multiculturalisme total és no entendre quina és la dinàmica real de les cultures. Quina plasmació té això a l'escola? Diria que a casa nostra, i més si tenim en compte que Catalunya no té un estat, ha de vetllar perquè l'escola tingui molta cura en el tracte d'això, perquè ens hi juguem el país aquí. No només ens hi juguem, diguéssim, el model d'escola, ens juguem el propi país en el sentit de no esperonar que al final tinguem dos tipus de ciutadans, els ciutadans catalans i els no catalans. Vam intentar, al principi de la democràcia, que l'escola catalana no es fracturés per motius de llengua, i vam, entre tots, vam ser capaços de crear un model integrador que passava per la immersió lingüística, justament per no crear ciutadans de primera o de segona en funció de la llengua parlada. Hem evitat això, hem evitat aquesta escissió. La immigració ara ens porta un altre repte i hem d'estar a l'alçada de no fer, doncs, una escola que es divideixi per això. L'escola ho podrà fer sola? No, l'escola no ho pot fer sola. Si no hi ha polítiques d'habitatge, si no hi ha polítiques socials, si Catalunya no té també competències per regular, per intervenir en la immigració, difícilment podrem tenir una política pròpia, coherent a nivell escolar. Però repeteixo el que he dit abans, l'escola ja té aquest repte cada dia. perquè ja tenim aquesta diversitat cultural, ja no és un demà futurible, és que ja és el present. Per tant, la realitat pluricultural, que vol dir la coexistència de diferents cultures en el nostre territori, això ja està, ja és aquí, ja ho tenim. L'escola s'ha de preparar quina gestió fem d'això. I nosaltres diem que primer s'ha d'assumir amb orgull, per tant, sense complexos, quina és la nostra realitat cultural, reforçar allò de millor de la nostra cultura, poder-lo compartir i estar oberts a acceptar també tot allò de bo que poden tenir les altres cultures.
M'agradaria poder-nos estendre amb aquest tema perquè és molt interessant, però a 10 minuts de les 7 de la tarda el temps ens fa aconsella que parlem d'alguna altra cosa. Per exemple, aquest tema del Sarkozy, perquè francament m'he sorprès, no?, quan he entrat a la pàgina web i he vist comentaris, la traducció de la carta que va fer Nicolas Sarkozy com va arribar a la presidència de tots els mestres, va enviar una carta a tothom, tots els mestres del país, i uns comentaris, coses a favor, coses en contra. Per què aquesta idea de comentar aquesta carta de Sarkozy?
Sí, no és només la carta de Sarkozy, el que passa és que a l'apartat d'observatori, que és l'apartat del web on volem que sigui un fòrum per justament posicionar-nos, que EDU21 es pugui anar posicionant sobre qüestions d'actualitat i qüestions que afectin estudis, observatoris, etc., que afectin el món de l'educació, no? Per una mica també anar definint el nostre pensament, no per crear una doctrina, però sí per crear un debat i per generar, per tant, també inquietud intel·lectual al respecte. La carta de Sarkozy ens donava motiu per això, perquè no és una carta d'una pàgina, és una carta de 20 i pico de pàgines adreçada a tots els mestres de la República. I això que un president de la República doncs adreça a tots els mestres al principi de curs, nosaltres ho valorem molt positivament. Encara que després cal analitzar el contingut de la carta. Jo diria que qualsevol persona que té sensibilitat pedagògica estaria d'acord gairebé en el 85% de les coses que Sarkozy diu a la carta, perquè són bastant de sentit comú aplicat en el món de l'ensenyament i recollint reflexions que evidentment no són del propi Sarkozy, sinó que són d'experts des de fa molt temps que s'estan dient, no? Ara hi ha aspectes molt més discutibles que estan entre paràgraf i paràgraf i que s'han d'anar descobrint. I aquests aspectes són els que, segons quina política es derivi d'ells, doncs estaríem més a favor o estaríem en contra. Tenint sempre de referència que Catalunya és un altre país, té una altra realitat i, per tant, els matisos que això comporta. De la carta de Sarkozy, que, per tant, poden trobar en el web, nosaltres hem volgut fer, per tant, una lectura recolzant aquelles mesures o aquelles tesis que ens semblen que també podem assumir nosaltres i en quines no hi estem d'acord i per què, no? I per què estem d'acord amb unes i per què no estem d'acord amb unes altres.
Doncs ja jo el que suggereixo en aquests moments als nostres oïdors és que doncs, si tenen una estoneta entrin a la pàgina web d'EDU21 www.edu21.cat www.edu21.cat.
Bé, jo crec que l'últim tema seria parlar una miqueta d'aquesta jornada del dia 24, les reflexions i propostes per a una educació renovada que tindran lloc aquí a Barcelona durant tot el dia. A mi m'agradaria que ens expliquéssiu una miqueta doncs, quins són els eixos temàtics que es pretén amb aquesta jornada i després que ens avanceu allò que es pugui avançar d'aquest primer premi, no? EDU21, en què d'alguna manera doncs, reconeixeu el mèrit o el valor d'una recerca educativa, no? D'un projecte d'innovació. Ens agradaria parlar una miqueta d'això. En què consistirà aquesta jornada?
Bé, aquesta jornada també es pot trobar a la pàgina web i, a més, s'hi pot inscriure qualsevol persona. La inscripció és gratuïta, encara està oberta la inscripció i, per tant, aprofitant ja sigui la mateixa pàgina web o enviant un correu a info@edu21.cat, es pot fer la inscripció. Tindrà lloc a l'Hotel Majestic del Passeig de Gràcia i té una primera conferència, una primera conferència que dictarà el professor José Antonio Marina, que és filòsof i escriptor, que ja n'hem parlat abans, i que tractarà el tema de l'educació del futur. Nosaltres volem situar tot el seminari en la línia d'EDU21 de reflexionar per fer propostes, no només reflexionar, sinó per fer propostes i de fer-ho de cara al futur, no només lligant-nos en el present. Aquesta conferència serà com el marc a partir del qual després generarà durant tot el dia els debats posteriors. ve una taula rodona amb posterioritat, que és la que coordina en Jordi Riera, que és el consultor del projecte, titulada La xarxa de corresponsabilitats educatives, on estan convidats diferents persones en representació d'això que abans hem dit de la xarxa, és a dir, del que serien les escoles, els pares i mares, de la societat civil, dels mitjans de comunicació, etc. A la tarda tenim una segona taula rodona, que és la d'inclusió i excel·lència, la que hem comentat abans, i estan convidades quatre escoles, dos públiques i dos concertades, per parlar de com fan compatibles el tema de la inclusió i el tema de l'excel·lència, i clouríem la jornada amb una conferència final del doctor Jaume Serramona sobre els principis i reptes de la recerca educativa a Catalunya, que ens plantejarà quines són les línies que en la recerca educativa es prioritzen de cara a tots aquests grans reptes que EDU21 també està treballant. Per cloure l'acte, el mateix president Pujol, que farà lliurament del primer premi EDU21 de recerca i de reflexió en educació, que evidentment no us podem avançar quin és, perquè encara no ho sabem, perquè el jurat encara no s'ha reunit.
Ni ho preguntarem.
Exactament, però que en qualsevol cas aniria, perquè els eixos temàtics del premi són els mateixos eixos que EDU21 ha treballat en la primera fase, per tant aniria dels temes que hem tractat avui aquí. També aprofitaríem l'acte per obsequiar a tots els assistents amb el llibre, que és la conseqüència de la primera fase d'EDU21, que, si tot va bé, el podrem estrenar, per dir-ho així, el mateix dia de la jornada.
El mateix dia de la jornada es presenta el llibre?
Sí. No, el llibre es presentarà el dia abans, amb una roda de premsa que farà el mateix president Jordi Pujol en el Col·legi de Periodistes, a les 12 del migdia, però a la jornada del dia posterior el llibre serà lliurat a tots els assistents.
Bé, hem parlat una mica de com va néixer, del balanç d'un temps de treball, dels principals eixos i les principals conclusions, d'algunes de les propostes i comentaris, per exemple, la carta del president Sarkozy, de la jornada del dia 24 sobre l'educació renovada, i ja només ens quedaria, per apurar aquests 3 minuts que ens queden escassos, serien els reptes de futur, una mica. Bueno, i el que vulgueu acabar de matisar per explicar, l'Enric em feia un gest.
No, només per dir-te que la carta de Sarkozy la tenim traduïda al català. Jo sàpigues,
això és interessant.
És l'únic lloc que sabem que està traduïda al català i que, per tant, pot ser de més fàcil lectura.
Doncs això, una mica reptes de futur. Qualsevol dels dos Enrics convidats.
Jo crec que, com a col·laborador del projecte, el repte ha de ser continuar parlant-ne. Continuar parlant-ne, continuant discutint, debatent. Fins i tot en el si del mateix projecte EDU21 podem trobar opinions contraposades, però sempre amb aquest esperit una mica constructiu de pensar cap a on anem, no? I amb molts temes, jo crec que per temes no serà, i fins i tot tenim temes de l'any 2009 ja apuntats. Vull dir, ganes de fer coses sí que en tenim, i esperem almenys poder tenir ànims i poder tenir prou gent engrescada en participar-hi.
Jo la carta del senyor Sarkozy no me l'havia llegida i avui he fet una lectura en diagonal, però m'agradaria saber, ja he vist que diu més o menys, però m'agradaria saber com s'ho manega ell per afrontar tot el procés migratori, el procés de les diverses llengües que hi ha a l'estat francès, que sí que s'ho planteja, i en canvi no mira res sobre la seva pròpia diversitat cultural i lingüística en el país, de la qual cosa no en diu res, pràcticament, no?
Sí, i aquest és un dels punts en els quals nosaltres discrepem o posem una postilla al respecte a la nostra pàgina web. No es pot pretendre ser internacionalista o pretendre predicar la diversitat cultural a nivell de globalització i, per tant, defensar el francès i França, com no, i, en canvi, negar la diversitat cultural que tens en el propi territori. No? Això és un contrasentit. Només dir al final que EDU21 és un projecte que està absolutament obert a tothom, que intentem i volem, i la nostra pretensió és que ser el més plurals possibles, perquè plural és la societat catalana, perquè plural és l'escola catalana, i per tant, si volem servir a aquesta escola i a l'educació en general, nosaltres també hem de ser plurals. Ho serem en la mesura que gent de diferents sensibilitats ens apropin i nosaltres es puguem rebre amb tot el caliu que ens sigui possible.
Doncs senyor Enric Maria Sebastiani, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Recordo, col·laborador d'EDU 21 i doctor en Ciències de l'Activitat Física. I també al senyor Enric Roca, doctor en Ciències de l'Educació, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Ell és el coordinador general d'EDU 21. Esperem haver-vos explicat i picat la curiositat sobre qüestions que són prou interessants que passen en el nostre país en un tema tan important com és el tema educatiu. Si és així, si hem aconseguit picar la vostra curiositat i consulteu què diu aquestes pàgines web, haurem complert el nostre objectiu. Moltes gràcies, fins un altre dia.
Moltes gràcies.